Al matí, amb Raquel García.
A veure, si tots els agressors han passat per les aules, què ha fet l'escola per detectar-los, per abordar la violència de gènere i també per dotar de recursos a les víctimes? Precisament ara, a la segona part del matí, comencem parlant del projecte europeu White, en el que participa l'escola industrial, juntament amb altres escoles i institucions d'Itàlia, Portugal i Romania, i també amb l'equip LIPA de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'objectiu d'aquesta iniciativa és dotar els professionals de nous recursos per fer front a les conseqüències negatives que causen als nens i en els adolescents l'exposició directa o indirecta a la violència domèstica i com, des de l'escola com a institució, poden sensibilitzar, detectar i ajudar a reparar els greus danys que pateixen. I per això ens acompanyen a l'estudi en Xavier Franco, que és professor i coordinador de PFIPIP de l'Escola Industrial. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya l'Eulàlia Palau, que és psicopedagoga, psicòloga i coordinadora del projecte de forma voluntària. Bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
Expliqueu-nos primer des de quan forma part l'Escola Industrial d'aquest projecte i per què va decidir doncs, implicar-se en aquesta iniciativa.
Bé, l'Escola Industrial forma part del projecte White des de fa 3 anys. Ho vam conèixer a través de l'Autònoma, amb qui havíem col·laborat i fet recerca en altres ocasions, i al veure que el tema de la violència de gènere entre els pares era important i que hi havia poca pràctica i potser poca sensibilitat, doncs ens va semblar que podia ser interessant. En vam parlar amb la direcció, en aquell moment l'actual directora era cap d'estudis, una persona molt sensible en els temes que puguin ajudar els nois i noies, i vam dir doncs que bueno, vam fer tot el procés per incorporar-nos-hi.
Per què aquestes sigles? Per què White? Expliqueu-nos què volen dir.
Són unes sigles en anglès que vol dir Witnesses, bueno, violència de gènere en anglès, i el que bueno, està fent una mica és el logo, com és un projecte internacional, es parla en anglès, no? Però és la violència de gènere, el com afecta els nostres infants. No? Aquest és el main d'aquest títol, no? El White.
Sí, la violència de gènere, en aquest cas el que vol dir és que el pare estableix amb la mare, el pare o la parella, estableix amb la mare una relació que no és d'igualtat ni de respecte, sinó que és de poder i submissió. I aleshores, això, quan ho viuen els infants i els adolescents, amb ells, rebin o no rebin, potser només ho veuen, no? Però ja els afecta molt íntimament, perquè la mare és la persona de vinculació primera. Si aquesta persona de vinculació és menyspreada, se la pega o se li diu que no val res, se la menys té, o se li diu tu mai a la vida faràs res, si no hagués sigut per mi tu series una porqueria que estaria estirada, doncs aleshores l'infant o l'adolescent el que està rebent és que aquesta persona que podria ser la seva fortalesa, que és qui l'ha abraçat, qui l'ha agafat en els moments de dolor, qui l'ha tornat a rebre quan l'adolescent s'ha empipat i ha donat un cop de porta, doncs aquesta persona no és segura, perquè hi ha una altra persona que fa servir el poder i la força per menystrear-la i menystenir-la. Aleshores, aquest noi o aquesta noia, en el cas dels nostres, que ja tenen tots a partir de 12 anys, doncs tot això ho passen amb uns símptomes, no?, que poden ser tant els de l'agressió com els de no poder-se concentrar, perquè, és clar, si aquest noi o aquesta noia està a l'institut i ha d'intentar escoltar una classe, però en el seu cap hi passa que ahir vespre va veure uns cops brutals o que ha deixat a la mare amb un ull de vellut, doncs el seu cap no està a l'escola, no pot atendre matemàtiques. Aleshores, tant pot ser que es quedi com molt parat i es quedi com un moble, i aquí pot ser que els professors no ens n'adonem perquè no ens fa soroll, o pot ser que no estigui atent i aleshores pensem que potser és el que està de moda, de dir que és un alumne que té un TDAH, Per què? Doncs perquè l'atenció no la pot centrar en allà. La seva atenció està en què passarà, si arribarà abans el pare que ell, si li farà no sé què, no? Aleshores, doncs, aquí és on nosaltres diem hem de veure tots aquests símptomes i no els podem veure com que el símptoma ho sigui tot, sinó hem de veure quina és la causa.
Llavors, Eulàlia, pel que expliques, aquest tipus de violència es pot presentar, es pot manifestar de diferents formes, no? Podem parlar de violència física, psicològica, fins i tot econòmica.
I tant. Clar, a vegades et trobes amb un alumne que ha d'anar a una excursió. Suposem que hem d'anar al Canal Olímpic i que s'han de portar 8 euros. I a aquest nen li vas dient, escolta, fulano, és que hauries de portar els diners. I ell va fent l'orni. Clar, a vegades, si no sabem que poden haver-hi coses al darrere, doncs com que li hem de dir a 30 que ens portin aquests diners perquè s'ha de pagar l'autocar, doncs podem funcionar d'una manera. Però si en aquí hem vist o hem intuït que hi ha una situació i és que a aquesta mare se li donen els diners a comptagotes perquè algú li diu és que tu tens la mà foradada i per tant no en tindràs, doncs aleshores haurem d'inventar-nos una estratègia que no posi en el noi o la noia en evidència perquè no ho ha portat, però que tampoc compliqui a la mare. I això, a més s'ha de fer amb prudència, perquè tot això que aquest noi o aquesta noia està visquent és la seva intimitat.
És la seva família, clar.
És la seva família. Esclar, nosaltres hem de comprendre, però mai hem de posar en ridícul. I tampoc ens hem de deixar prendre el pèl. És a dir, que estem en una situació complicada. A veure, que els mestres i professors estem en una situació complicada, en aquest moment, a dia d'avui, ho sabeu tots. Pel que passa a Sant Andreu de la Barca i altres coses, no? Per què? Perquè tenim al davant 30 nois i 30 noies, que cadascú és fill del seu pare i la seva mare i té els seus problemes, i que no sempre ens entenem igual, però que sí que hi ha persones que pateixen, persones que han d'aprendre, persones que, a més, hem de procurar que es vinculin també amb nosaltres sense que això faci trencar amb el seu pare o la seva mare. És a dir, nosaltres no podem posar-nos en el lloc del pare o la mare, no? Però sí que hem d'entendre que l'hem d'ajudar a ser ell, a poder suportar aquesta situació i a donar el màxim.
I sobretot hi ha una cosa molt important que hem de tenir en compte, que és que normalment els infants i els adolescents tenen la tendència a hiperprotegir, amb una raó bastant clara, els seus pares, perquè són els seus, són les persones...
Els referents.
Els referents, clar, i aquests referents fan que ells tinguin la tendència a tancar-se una miqueta dins d'ells mateixos. No solen allò, la roba bruta es neteja a casa, no? Doncs ells intenten no entrar amb la culpabilització de les persones que justament són les que fan aquesta, o haurien de fer, en aquest cas, haurien de fer aquesta protecció d'ells mateixos, no? I aquest és un element que és el que fa que sigui a vegades tan difícil detectar-lo, no? I aquest és el procés d'aquest white, forma part d'això, no? De les estratègies de com arribar a detectar aquests casos que no són tan fàcilment detectables perquè es poden barrejar, com bé ha dit la Maria Eulàlia, amb altres elements, no? Amb altres patologies o amb altres problemàtiques bastant diferents en aquesta, no? Vull dir, i que poden fer una barrera, no?
Perquè actualment el sistema educatiu disposa d'eines per actuar i per frenar, doncs, el desenvolupament de conductes de maltractament, per detectar també, doncs, aquests casos a les aules, o...
A veure,
no
les
hi ha
eines...
ni temps ni recursos.
Clar, de fet, l'escola, una de les finalitats és transmetre cultura. A la vegada també és educar, però això, segons els governs, va canviant. O sigui, a vegades és Departament d'Ensenyament, a vegades és Departament d'Educació. Està molt clar que la primera cèl·lula que educa és la família, perquè des del moment d'abans de néixer hi ha aquest noi o aquesta noia, doncs ja viu el que estan visquent al seu entorn. Aleshores, l'escola pot intervenir més o menys, però no és tan poderosa. Els mitjans de comunicació també donen uns models d'actuació. No tant la ràdio, però, per exemple, tot el que es passa per televisió sí que està donant el model de jo puc tractar, jo puc riure, jo això ho puc tractar frívolament, jo puc dir que aquesta dona és una no sé què i no passa res, i com que, a més, doncs, se sent les rialles o les clafits de riure, doncs això s'està normalitzant. Aleshores...
La música també.
La música també, sí.
Que és un vincle. Però en aquest cas, el nostre projecte White, justament el que està fent és intentar posar a l'abast del professorat tota una sèrie de formacions i tota una sèrie d'eines per justament mirar de poder fer aquesta detecció precoç, el més precoç possible d'aquests casos, per poder atendre'ls després degudament. Vull dir, aquest és un dels leitmotivs d'aquest projecte, com un dels més potents. No? Uh-huh.
I l'altra cosa també és buscar els recursos que tenim a l'entorn. És a dir, a veure, el professor, el mestre, el professor o professora, no juga només amb els llibres, també juga amb el que la nostra societat, en el cas de Sabadell, que és el que nosaltres tenim a l'abast. En aquest cas, Sabadell té el Servei d'Informació i Atenció a la Dona, que porta molts anys d'experiència i que no només atén a les dones víctimes de violència de gènere de Sabadell, sinó també de Sabadell i comarca. Aleshores, nosaltres fer aliança amb aquests serveis també ha sigut important. Primer per conèixer-nos mútuament i també per saber que quan nosaltres ens olorem que hi ha un nen o una nena que viu en una família en aquestes circumstàncies, nosaltres a l'escola hem de normalitzar, no hem de preguntar. No... És a dir, un professor sensible no és una maruja. Un professor sensible és una persona respectuosa que entén aquest dolor i que buscarà si el noi o la noia demana ajuda, però si no en demana, trobarà recursos per orientar cap a una altra banda. No? Aleshores, aquestes aliances que hem fet doncs, amb el Servei d'Informació i Atenció a la Dona, també l'altra cosa que hem fet ha sigut posar-nos en contacte amb totes les escoles que estan vinculades a nosaltres, és a dir, les escoles de la nostra ciutat que ens envien els seus infants quan acaben sisè perquè facin l'ESO amb nosaltres, doncs nosaltres també hem fet aquesta gestió. Aquesta gestió per dir, a veure, quan passa un noi o una noia i ens diem, doncs mira, aquest noi té un nivell de cinquè, el sisè encara no l'ha assolit, però a més viu una situació doncs, que ens pugui dir, no que ens el despulli, sinó que ens doni la idea de aquest noi se'l pot ajudar, per exemple, doncs, no parlar-li cridant, perquè quan es parla cridant, que a vegades a l'escola parlem fort.
Es bloquegen,
ens...
no?
Clar, perquè es bloqueja, perquè amb ell, en el seu cap li ve allò que ha sentit. És a dir, i això és bo no només per aquest nen o aquesta nena, sinó que és bo per tots, perquè si jo, mestre, diria prou, però en canvi dic, va, ja n'hi ha prou. Estic dient tot una cosa diferent, perquè el va ha fet una introducció de nois, alerta, ara ens hi hem de posar.
I dues paraules molt importants, que sembla que estem... parlant de coses diferents, però estem parlant del mateix, de l'empatia i la resiliència, perquè no hem d'oblidar que aquests infants, aquests nois, aquests adolescents, aquestes adolescents, no els hem de tractar, no els hem de victimitzar perquè hagin passat aquest procés, sinó els hi hem d'empoderar. És a dir, aquest és un element molt important. No podem victimitzar-los i fer que aquest problema es torni un problema crònic i que cronifiquin aquest problema i transmetin aquest problema, perquè a la vegada han sigut transmesos aquest problema, sinó fer aquesta paraula tan important que és resiliència, que puguin ressorgir i sortir d'aquest bucle que potser han entrat i creixin com a persones sanes, no? I no sanes, estem parlant de física, sinó psicològicament.
Psicològicament, clar. I expliqueu-nos tot aquest projecte. Quins recursos us ofereixen per vosaltres després doncs, detectar a l'escola doncs, els possibles casos de violència? I no sé si fins i tot heu detectat algun cas. No sé si feu algun test als alumnes, si feu xerrades, si feu tallers... Com, quina és
no,
la dinàmica?
Un test, no, de cap manera. El que nosaltres fem és que contem que el tutor, sobretot, però tots els professors també, i el servei d'orientació, el que fa sempre és una observació sistemàtica. És a dir, quan nosaltres veiem un noi o una noia que contesta de no sé quina manera, abans de pensar que és un mal educat, doncs pensem, o intentem pensar, què li passa perquè contesti això, no? Aleshores, si nosaltres canviem la mirada i no veiem el noi o la noia com l'enemic que ens estorba la classe, sinó que el podem descobrir com aquesta persona que potser és víctima d'una situació, aleshores ens el mirem amb uns ulls diferents. Si el professorat, a través de la formació que ja hem fet fins ara, doncs s'ha anat sensibilitzant, el que farà serà buscar, tal com bé deia el Xavi ara, doncs és amb quin professor pot fer una vinculació. aquest professor pot ser el tutor de resiliència, és a dir, pot ser que jo sigui la tutora, però que amb mi no connecti, però que en canvi en Xavi doncs faci tecnologia i amb ell doncs hi tingui un feeling, no? Aleshores, si tots hem entès que aquest noi o aquesta noia és el nostre alumne, no el meu, i que jo hi tinc bon rotllo i ell en té amb mi, sense preguntar-li res, doncs ja hi haurà aquest suport. I, per tant, aquest suport de resiliència és molt important. Aleshores, què ens plantegem? Fins ara, tu em preguntaves quins recursos tenim. Doncs, bueno, hem tingut els recursos de trobar-nos els 5 participants en aquest projecte White durant un any i mig ja hi portem, i posar en comú què entenem, com ho veiem, quins són els símptomes que tenen aquests nois, que mostren aquests nois o aquestes noies, i després ja hem fet un pla de formació, i aquest pla de formació pilot ja l'hem portat a terme aquest curs. Nosaltres concretament a l'Escola Industrial acabem la setmana que ve. Hem anat amb unes parts, amb uns apartats teòrics, però també en una part pràctica, no? Simulant casos, què faríem, com ho derivaríem, qui se'n podria cuidar, com respectaríem la intimitat d'aquest noi o aquesta noia, és a dir, totes aquestes coses que hem vist que hem de tenir en compte, doncs ja les hem simulat, una mica en allò del teatre de l'oprimit, no? Que ens surtin els aspectes que hem de rescatar. I ara el pas següent que nosaltres ens proposem, i llavors ja hi entren uns altres agents dins mateix de l'Escola Industrial, és dir, doncs ara això ho hem de posar dins del pla d'acció tutorial, de manera que quan tinguem a les tutories puguem tenir recursos, que tant poden ser doncs vídeos de YouTube o cançons, que ens permetin que tota la classe vegi aquestes situacions, no en la seva pell, sinó en un document vídeo i àudio que permeti dir doncs què faríem en aquesta situació, com es sent aquesta persona, fins i tot el maltractador se sent bé, o a la vegada també és víctima, perquè a vegades ens és molt fàcil de dir aquest és el dolent i aquesta és la bona, però resulta que el dolent potser va ser víctima de no sé què, i que d'altra banda nosaltres tampoc hi podem dir en el noi o la noia el teu pare és un desgraciat.
I a més que els nens aprenen el que dèiem abans, no?, per mitjà dels models que veuen a la seva família.
I un element important també que hem posat en funcionament és, diguem-ne, en aquest treball són els cercles de confiança, no?, que justament totes aquestes dinàmiques negatives normalment amb els cercles de confiança es posen, suren molt més, pugen més a la superfície pel fet que et trobes amb que aquests alumnes és més fàcil parlar amb iguals i en aquestes tutories i fragmentant els grups i jugant amb cercles de confiança els és molt més fàcil arribar a explicar totes aquestes casuístiques, no? I llavors aquí tenim un element també de ganxo i de trobar aquests aspectes més difícils de trobar amb un desigual que pot ser un tutor, un professor que no connectes, com deia la Maria Eulàlia. No?
Uh-huh. I des de que formeu part del projecte i doncs, aprofitant aquests recursos, heu detectat algun cas a l'escola?
Com vaig comentar, jo treballo amb uns grups bastant més complicats que els grups normals, que són els PIP-PFI, que són els alumnes que, bueno, doncs, per diversos motius han fracassat en el seu procés d'aprenentatge i tenen un recurs que són la gent que no ha aprovat l'ESO i doncs estem fent uns grups més especials, i aquí sí que es detecten casos que han patit això, sobretot perquè moltes vegades doncs apareixen casos doncs, molt extrems, no? Des de segones, terceres parelles que tenen ben bé els nois, no tenen la referència clara de qui és el seu pare, qui és la seva mare, si és el pare real, si és el pare que tenen ara, i llavors tot això són doncs, aquestes figures de vinculació directa que no existeixen i per tant pues, generen aquests conflictes personals que fan pues, que això, hi hagi aquestes problemàtiques i es derivin fracassos escolars directament, no perquè sigui gent que no té capacitats, sinó gent que no té ganes, i no té ganes perquè no ha tingut aquesta...
Clar, i perquè tenen tota aquesta frustració, no? Suposo que també doncs, no acaben d'entendre, no?, el que els hi passa, el que senten, i és difícil, no?, concentrar-se.
No acaben d'entendre i també no ho poden dir, tal com abans dèiem, perquè, esclar, són coses que els estan passant en la més íntima intimitat, per dir-ho així. A veure, jo parlo d'una experiència diferent de la del Xavi, perquè jo he estat 20 anys orientadora en institut, i aleshores aquests casos ja n'havia trobat, però aquesta sensibilitat de veure'ls, doncs a vegades et trobes una mare que quan ve en una entrevista doncs dubta i al final acaba plorant, o li veus les cremades que té per tot el cos dels cigarrets que li han apagat, o bé et venen tots dos i un et diu jo això ho arreglaré, i aleshores si com a professor o com a orientador no fas una certa distància et posaries al costat de l'un o l'altre, i tampoc ho pots fer perquè el que no ens agrada com actua, fixa't, que no dic el dolent, sinó el que no ens agrada com actua, també l'hem de rescatar. El que passa és que primer hem de salvar el més dèbil, que és l'infant, que és el que nosaltres tenim.
Que és el més vulnerable.
Que és el més vulnerable. Aleshores, a la mare ja l'ajudaran un servei d'atenció a la dona, però esclar, nosaltres també hem de procurar no posar-la entre espasa i paret, perquè si nosaltres li demanem no sé quina cosa que ella no pot fer, també ho creem. I aleshores també hem de trobar la manera de parlar amb aquest pare, doncs, amb tot el respecte i pensant que tots tenim dret a canviar, però esclar, tenim dret a canviar si ho veiem, no? Aleshores, sí que se'n veuen de casos d'aquests. O sigui, veus nanos que et diuen no, amb el meu pare no hi parlis, encara que sigui per dir que va bé. Això sí que t'ho trobes, que ho verbalitzen a vegades.
Però sí que és molt important fer un esment. No és un fet que tingui que veure o que tingui a veure amb la classe social. És un mite, és un fals mite.
Això no t'ho volia demanar, exacte.
No sí, és un fals mite. No té a veure ni amb la classe social, per dir una manera, ni amb l'estatus social, ni moltes vegades, per molt que he dit que hi ha famílies fragmentades, moltes vegades famílies no fragmentades o no noves famílies, famílies a l'antiga usanza, o hi ha aquests problemes molt més profunds, perquè justament aquesta violència de gènere és molt més profunda, perquè està molt més arraigada, perquè, bueno, perquè hi ha una posició de domini d'una de les dues parts, i aquesta figura d'apego està totalment anul·lada, i per tant no té a veure ni amb la classe social ni amb la cultura, no, o sigui,
es dona tot arreu.
És molt horitzontal tots aquests casos, no? Per molt que ens puguem haver fet una imatge mental d'un tipus de personatge, no és cert, o sigui, és horitzontal.
Clar, és horitzontal perquè el sexisme doncs està instal·lat, no?, a la nostra societat.
Exacte.
I potser fins i tot no rebutgem socialment com ho hauríem de fer-ho, no?, tot aquest tipus de violència.
Nosaltres hem, simultàniament amb això, hem engegat una altra línia, que han sigut els treballs de recerca de batxillerat, que és aquells treballs que els nois i noies que estan fent batxillerat i acaben primer faran una petita recerca o investigació sobre un tema que els interessi. I aleshores ja portem un parell d'anys, justament coincidint amb el projecte White, que quan et venen doncs, 3 o 4 alumnes que et diuen mira, és que jo voldria fer un tema de psicologia, els dius, mira, l'escola està molt implicada en aquest tema, us agradaria? I aleshores doncs, tenim en aquest moment ja com 7 alumnes que el que han fet han sigut la recerca a com aquestes relacions de poder i submissió es poden donar també ja en la seva vida. És a dir, que ells com a adolescents, amb la parella que estan creant, com es donen, no? I aleshores aquí surten coses, doncs aquest control a través del mòbil, on t'estàs, tu què fas, no hi vagis, no és que jo t'estimo. És a dir, tot això doncs ja ha vist des dels ulls dels nois i noies de 17 anys, també, no? I guiats en aquesta recerca.
Clar, perquè és que les estadístiques ja ho apunten, no? Des de fa anys que hi ha com un increment del tipus de violència també entre els més joves, no? Perquè
sí,
no acaben d'entendre i reprodueixen aquest tipus de relació tòxica.
Sí.
Llavors és important...
Acabes de dir la paraula, eh? És la relació tòxica.
I a mi m'agradaria que ens expliquéssiu si, abans parlaves, no?, que aquest tipus de violència es pot donar a qualsevol tipus de família, no?, però heu trobat similituds amb altres instituts i escoles que formen part del projecte? Perquè com és un projecte a nivell europeu...
Bueno, aquesta és una de les grans virtuts, no?, el fet de treballar amb diferents escoles de països diferents et fa donar que el problema és un problema purament estructural. Clar, també és veritat que en aquest projecte es dona una mica la casualitat de que tots els països som una mica del mateix tarannà, és a dir, són països mediterranis, Romania no ho és tant, però sí que és veritat que té una cultura, el fet de que l'escola està al costat del Mar Negre, té una mica una similitud a un clima mediterrani, amb la qual sí que podríem dir que és una miqueta un perfil bastant molt, per no dir quasi calcant, no? Vull dir, l'estructura, la columna vertebral, estem parlant dels mateixos problemes i les mateixes problemàtiques, eh? Vull dir...
Jo ara t'explicaria una anècdota. És quan vam anar a Constanța, que és la ciutat de Romania que col·labora, nosaltres sortíem de Barcelona i al fer el checking, doncs ens van dir, vostès van de vacances, i vam dir, no, anem a un treball sobre la violència de gènere. I la persona que ens donava el seient en l'avió ens va dir, uf, allà n'hi ha moltíssima. Era romanès, no? A veure, amb això no vull dir que en tinguin més que nosaltres, però vull dir que és això que tu deies, no? Que és, bueno, s'ha generalitzat tant, es dona com normal, la maté perquè era mia, ja ho deia la cançó,
el llenguatge,
cançó, no?
És que clar, el llenguatge, clar. El sexisme també és superpresent, o sigui, no, que és, clar, és l'educació, és la tasca que vosaltres esteu fent, el que pot,
sí,
acabar
però
ajudant.
Fix, ara mateix tenim assurat un tipus de música que la tenim constantment bombardant. Abans l'Olaia deia que la ràdio no, però la ràdio també reprodueix, no? El fet de posar aquestes cançons bombardejades.
Nosaltres no, aquí
no,
a Ràdio
Sabadell. No, hem parlat de la ràdio, no. Però és veritat que és un bombardeig constant,
sí, sí,
que
sí,
fa,
sí,
que involuntàriament per,
és un missatge,
és un
que et
missatge
queda com un mantra
que,
sí, sí,
queda aquí gravat a foc. Vull dir, és que, clar, i llavors reproduir-ho és molt fàcil perquè és que ho tens tant, i com és una cosa tan extensa com lo hizo el otro, pues yo también estoy dentro del, no sé, això, i és una cosa com molt extensa, no?
I això, tal com tu preguntaves, es dona en famílies de que tinguin molts diners, en famílies que en tenen pocs, en famílies que parlen una llengua i en famílies que parlen una altra llengua, no? Uns ho han d'amagar més, per tant, aleshores, pel noi o la noia li és més difícil sortir-se'n. A més, això provoca sentiments molt difícils, perquè pot provocar odi a una de les figures, i aleshores, doncs, la nostra societat tampoc està preparada per elaborar aquests sentiments. O sigui, està preparada per elaborar la compassió o per sentir el nen que és víctima, però el que diu, jo quan pugui el mataré, doncs aquí ens vindria la censura, no? De dir, això no es diu, no? Bueno, es pensa, no és la manera d'arreglar-ho, però ho has de deixar dir. I, per tant, el que no censurem, el que aquest noi o aquesta noia diu o treu de dintre, doncs és molt important. I aleshores aquí, doncs, tenim molta feina. És a dir, si els mitjans de comunicació ens aneu donant de tant en tant algun foradet per parlar del tema, doncs és interessant, perquè podrem parlar, doncs, del to de veu per dirigir-nos a l'altre, no? Que a vegades el maltractament ja comença per aquí, no? Quan a un se li diu, a veure, jo no dic que s'hagi de diputar ningú, però jo recordo un grup d'alumnes que feien servir la mateixa, de segon d'ESO, que feien servir la mateixa paraula per dir que una cosa estava molt bé. Per exemple, deia un, si tu demanes un cigarret amb un que va pel carrer i te'l dona, què li dius? I el professor esperava que digués gràcies. I el noi deia, tu puta madre. I deies, ah, vale. Doncs segons l'entonació acaba de dir gràcies. I aleshores, doncs, quan tu t'enfades, què és el que dius? Tu puta madre! I dius, esclar, la prosòdia, l'entonació, ja ens està portant a tractar bé o a tractar malament. Aleshores, hi ha moltes coses d'aquestes que no hi parem atenció, però que com a ciutadans, com a pares, com a mares, com a professors, també podem pensar que nosaltres podem dir les coses de manera que l'altre se senti atès com a persona digna de respecte o se senti menyspreat. I això ens ho podem anar dient. És a dir, quan nosaltres sortim de casa, a la persona del costat li podem dir que tinguis un bon dia, o li podem dir bon dia. I li hem donat un missatge de tu ets valuós, o li hem donat un missatge de tu ets una porqueria. Clar.
El poder del llenguatge, eh? De les paraules. Doncs moltíssimes gràcies, Xavier i Eulàlia, per explicar-nos aquest projecte tan interessant, i evidentment nosaltres us emplacem a venir d'aquí uns mesos i continuar parlant de com evoluciona. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.